Què tal, amics oients? Com esteu? Bon dia i bona hora. Atenció al fred, perquè aquest matí passen baixos. De nou han baixat les temperatures i això es nota. Tenim el cel completament serè. Avui tornarà a fer sol. Daniel Puigverd, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia, Joel.
Quines temperatures hi ha?
Doncs temperatures baixes. Tenim ara mateix 3 graus sota zero Vall de Núria. En tenim un ja de positiu a Molló, 2 graus a Das, a Camprodon i a Ribes de Freser. 3 graus a Sant Feliu de Pallerols, 4 a Olot, a Ripoll i a la Vall d'en Bas, 5 a Santa Pau, 6 graus a Castellfollit de la Roca i també a Vic, 8 graus a Besalú, a Mèria, Banyoles, 9 graus a Girona, 10 a Figueres i 12 a Roses.
Què ens pots avançar de la previsió del temps?
Doncs després de la pluja d'aquest dimecres tindrem un dijous amb restes de núvols, el cel estarà més tapat, on fins i tot és possible alguna gota, però en general ja no esperem que la pluja sigui un dels ingredients principals del dia. A la resta, els núvols seran més trencats i deixaran també estones de sol. Tindrem núvols baixos, com per exemple les comarques de Girona durant el matí i de cara a la tarda els núvols alts i mitjans tornaran a arribar i deixaran un cel més ennuvolat. La temperatura nocturna s'ha mantingut sense gaires canvis, tot i que sí que ha baixat lleugerament en zones on els núvols siguin més trencats. Hem començat, doncs, el dia amb valors entre aquests 3 i 11 graus amb glaçades a l'alta muntanya. Pel que fa a la màxima, es recuperarà després de la baixada per la manca de radiació solar que hem tingut aquest dimecres. Guanyarem entre un parell i 4 graus de manera general, però fins a 6 o 8 graus més que avui a punts del Pirineu i Prepirineu. En general, parlarem de màximes que es moran entre els 15 i els 20 graus.
Doncs així estan les coses a la previsió meteorològica. És el moment de donar un cop d'ull a l'actualitat informativa d'aquest dia que tot just despunta. Avui estem a 3 d'abril del 2025.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Cal passar d'una cultura de l'obra nova a la cultura de la regeneració, i en això Olot pot aportar molt. És una de les conclusions d'Itziar González, ara que fa més o menys un any que porta treballant en el projecte de millora del nucli antic d'Olot.
Assegura trobar-se amb persones de tot tipus cada dia, des de gent que no sap com fer-ho per arreglar casa seu a inversors en molts edificis. Per ara, diu que està satisfeta de la rebuda que ha tingut ella i el seu projecte al nucli antic, i assegura que cal treballar perquè la gent vulgui tornar a viure a aquesta zona de la ciutat, i diu que impedirà que es faci mercat del nucli antic.
Està passant a Olot, com a alguns altres nuclis antics de Catalunya, és que quan vens d'un parcel·lari medieval les mides són tan petites que són bastant inviables. És a dir, no venim d'un marc legal a favor de la rehabilitació, sinó que veníem d'una cultura de l'obra nova. Per tant, amb el canvi climàtic i els nous posicionaments, aquesta idea de rehabilitar, si no és viable, has de trobar una solució. Olot aquí obre una via que, si surt bé, es pot reproduir, que és aquesta idea de l'àrea de conservació i rehabilitació i aquesta idea de treballar per illes, no? I, per tant, aquí serà una aportació d'Olot al reste de ciutats semblants.
La sentirem. Avui també parlarem de medi ambient, perquè netejar de vegetals les lleres dels rius no s'ha de fer contínuament. És una de les reflexions del meteoròleg Luis Mi Pérez després de les pluges acumulades durant el mes de març.
La gestió del riu ha estat un tema de debat i que, segons Pérez, s'ha de gestionar amb coneixement i no caure en la tendència de netejar el riu perquè sembli un jardí. Detalla que un riu és brut quan hi ha brosa i no vegetals.
Que és un riu que s'ha de respectar. Riu, no només el Fluvià, sinó qualsevol riu del món, i si és en particular a casa nostra, l'hem de respectar en forma de no deixar de salles, a brossa, per exemple, no ocupar aquest riu.
Atenció, perquè ja sabem qui hi haurà el proper festival Vall Viva. El pianista internacional Toni Ann, Luz Casal, Bruno Oro, Sopa de Cabra, Cal Enric, Les Cols i Can Jovany seran presents al festival Vall Viva d'enguany.
Aquest dimecres s'ha fet la presentació oficial del festival, que encara una edició sense la seva ànima, Eudald Morera, que va morir ara fa uns mesos. La seva família i amics li han dedicat la fundació, que en lloc de dir-se Vall Viva, ara passa a dir-se Fundació Eudald Morera. Les entrades es poden comprar a partir de l'11 d'abril.
Volem seguir endavant, que volem seguir, que el projecte segueixi tirant endavant, que tothom ha de gaudir i celebrar la vida. Per tant, en aquest sentit estem molt il·lusionats i contents de poder tirar endavant amb el projecte.
La càtedra d'altes capacitats ja és oficial a la Universitat de Girona.
És la primera a Catalunya que pretén formar els docents per guiar l'alumnat amb altes capacitats. El 18 de març s'ha formalitzat el conveni de col·laboració entre la Universitat de Girona, el Departament d'Educació i l'Associació Promotora de la Fundació d'Ajuda a Nens i Joves amb Altes Capacitats.
En el superdotat, que és una persona que té altes capacitats en totes les facetes, val, de la seva intel·ligència. Després hi ha els que tenen talents. Els talentosos, aquests poden ser talents simples o talents múltiples. Per exemple, el talent acadèmic és un talent múltiple que engloba diferents talents, d'acord? I després hi hauria un altre apartat, que serien els precoços, que això és un estadi previ en què pot desenvolupar-se cap a les altes capacitats o amb el temps doncs, arribar a doncs, una situació d'equilibri. Doncs,
són paraules del director de la Càtedra d'Altes Capacitats de la Universitat de Girona, Teodor Jové. I el Museu de la Garrotxa suma una nova sala.
La sala oberta 3, que substitueix l'antiga sala 15, es converteix en una mena de laboratori artístic que renova el concepte tradicional d'exposició i posa l'accent en la reflexió i el procés creatiu col·lectiu. Podran participar-hi tota mena de persones, entitats i associacions, i tots els projectes que s'hi desenvolupin comptaran amb un mediador artístic.
A mesura que des del 2020 estem treballant i 2019 estem treballant en projectes en aquesta línia més de la participació, de la cocreació, de que el que interessa no és el producte final, sinó que és començar a treballar a través del fons i de l'art i la col·lecció del museu amb uns col·lectius concrets des del moment zero i anar creant tallers, anar creant activitats que van construint tot un projecte fins que al final pot acabar sent l'exposició del resultat final de tot aquest treball de mesos. I ens en vam adonar que el museu no teníem aquest espai.
La Diputació de Girona publica llarga vida a les llibreries, incloent-hi algunes de les més emblemàtiques de les comarques de Girona, com per exemple la històrica llibreria Drac d'Olot.
Doncs es tracta d'un recull de les llibreries més emblemàtiques de les comarques de Girona, coordinat per Jordi Dorca.
Hi ha l'entrevista de la Carme Ferrer, també trobareu un article molt maco de la Mar Bosch sobre les presentacions de llibres, que és un gènere en si mateix, no? Hi ha tot un ritual que envolten les presentacions i també em va agradar molt. A l'Helena Batlle, que és una recomanadora de llibres de Vidreres, li vaig dir si podia fer això, la llibreria com a personatge de novel·la, no? Ara que es costava Sant Jordi, per si es vol, si ho voleu fer servir, ara recomana 8-10 llibres sobre la llibreria, és el personatge principal. Crec que l'article és molt, molt bo.
Són gairebé 7 els minuts que ja passen del punt exacte de les 7 del matí. Anem als esports. El Club Tenis Taula Olot viatja a Montenegro per jugar a les finals de l'Europe Trophy.
El Club Olotí jugarà contra l'STK Novi de Montenegro i contra el Marcozzi italià, dos equips que, segons el president del club, Enric Llagostera, tenen entre els seus equips de grans jugadors en l'àmbit mundial.
Novi de Montenegro, equip anfitrió, elenco de jugadores, vull dir, tenen molts jugadors contrastats, bons, que això no vol dir que participin en aquesta competició. Es tenen per altres, per les seves lligues internes de cada país, i el Marcozzi és tres quarts de lo mateix. Jugadors, tenen un jugador que està ara a la posició 23 del món i està arropat amb altres jugadors. Veurem qui porten ells, aquests equips. Si porten els millors jugadors que tenen, ho tindran complicat.
L'hoquei Olot encara al tram final de temporada volent-se treure l'espina de Girona.
Els olotins arrenquen el mes d'abril jugant el penúltim partit de casa de la temporada. Queden 12 punts en joc i no depenen de si mateixos per jugar el play-off d'ascens. L'objectiu del conjunt de Ràfols i Piera és sumar el màxim possible i esperar. Aquest dissabte ho hauran de fer sense Nil Mangas.
Has estat encertat en moments puntuals que no hi vam estar, i al final crec que el Girona ens va guanyar, i per tant preparar-nos millor per una altra vegada quan estiguem en la mateixa situació és una mica el missatge que vam estar parlant amb els jugadors.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa. Professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
Daife, l'empresa referent del sector de l'embalatge, continua revolucionant el mercat.
Com?
Amb el nou equipament tecnològic que garanteix la sostenibilitat i la seguretat de les càrregues. I digitalitzant amb intel·ligència artificial tots els departaments de l'empresa.
Per què?
Per ser l'empresa puntera en el sector i aportar un valor afegit als nostres clients.
Daife és sostenibilitat, evolució i futur.
COP i Olot, la més gran superfície del món de l'oficina i l'escola de les nostres comarques. Autoservei de còpies i impressions en color i blanc i negre. Enquadernacions, plastificacions i confecció de segells de goma. Estem a la carretera de Riudaura 14, al 972 26 86 65 i a copiolot.com. Obert de 9 a 2 i de 5 a 8. Dissabtes de 10 a 2. COP i Olot, més de 30 anys de servei tècnic a tot Catalunya. Fanàtics del tenis taula. Aquest dimecres 9 d'abril i a partir de les 6 de la tarda, el Club Tenis Taula Olot Capdevila Permar es prepara per un nou repte. Enfront al Sant Josep.net Sant Jordi. On? Al Pavelló Municipal d'Esports. Prepareu-vos per veure pilotes volant a la velocitat de la llum. Esmaix espectaculars i punts d'infart. Vine a animar l'equip i sigues testimoni d'un espectacle que farà tremolar la taula. Literalment. Aquest nou partit en un dia diferent. Dimecres 9 d'abril a les 6 de la tarda. Club Tenis Taula Olot, Capdevila Permar. Al ritme del bon joc, on les pales parlen i les pilotes canten.
I si et diguéssim que alguna cosa està a punt de canviar per sempre? A Bassols Energia creiem que l'energia pot ser molt més que llum. Pot ser complicitat, compromís i avantatges per qui forma part d'aquest camí. Alguna cosa gran s'està preparant. Un canvi que et beneficiarà. Una sorpresa que no voldràs perdre't. Encara no tens l'app? Serà la teva porta d'entrada a descomptes, el pla amic i moltes sorpreses, com el Club de l'Energia Bassols. Estigues atent. Això només és el començament. Bassols Energia, l'energia que et recompensa.
Aquestes vacances de Setmana Santa, fes que els teus fills descobreixin el futur. Apunta'ls al casal de robòtica que ha preparat Innova Didàctic. Del 14 al 17 d'abril, pels petits enginyers de 4 a 14 anys. Cada matí, de 9 a 1. Informa't al 972 273 981 a innovadidàctic.cat o visita'ns al carrer Macedònia 1, Olot. Places limitades. No et quedis sense la teva.
El 5 d'abril arriba l'Ubic Fest, la jornada de portes obertes de l'Ubic convertida en un festival. Coneixeràs tots els graus i cicles, rebràs orientació universitària i visitaràs totes les instal·lacions de la universitat. Inscriu-t'hi ja a ubic.cat/jpopresencial. El dissabte 5 d'abril vine a l'Ubic Fest, unes portes obertes que et faran vibrar.
El trànsit.
El trànsit, amb el patrocini de Pàrquing Centre d'Olot.
Hola, bon dia. Normalitat en el trànsit a la nostra ciutat i, com és habitual, s'incrementarà el volum de vehicles a les hores punta. Prohibits estacionar ni al carrer Bisbe Lorenzana, al carrer Bisbe Vilanova, a la Ronda Les Fonts, al carrer Estires, al carrer Fluvià, al carrer Macarnau, al carrer Ramon Casas i a l'Avinguda Girona. Avui tallaran el carrer Ramon Casas i segueix tallada la Ronda Les Fonts. I això és tot des de la Policia Municipal. Que passeu un bon dia.
Al Pàrquing Centre d'Olot volem que aparquis de la millor manera. Hem incorporat als nostres caixers un sistema per pagar còmodament amb el telèfon mòbil i la targeta contactless. T'oferim punts de càrrega per a vehicles elèctrics i places adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. I amb els nostres abonaments i targetes Moneder, encara et sortirà més a compte a estacionar el teu vehicle. Ah, i si és dilluns, et deixem el carro de la compra per anar a mercat. Ens trobaràs al Firalet. A Olot, tot comença al centre.
Ens acostem a un quart de 8 del matí i cal passar d'una cultura de l'obra nova a la cultura de la regeneració, i en això Olot pot aportar molt. És una de les conclusions d'Itziar González ara que fa un any que porta treballant en el projecte de millora del nucli antic de la ciutat.
Assegura trobar-se amb persones de tot tipus cada dia, des de gent que no sap com fer-ho per arreglar casa seu a inversors en molts edificis. Per ara, diu que està satisfeta de la rebuda que ha tingut ella i el seu projecte al nucli antic, i assegura que cal treballar perquè la gent vulgui tornar a viure en aquesta zona de la ciutat, i diu que impedirà que es faci mercat del nucli antic.
Ja ha parlat en Gerard Puigdemont.
Fa un any que Itziar González i el seu equip treballen amb el projecte de regeneració del nucli antic d'Olot i fa 8 mesos que estan ubicats a l'espai cooperatiu. Amb tot aquest temps, més de 500 persones han passat per la seva seu i s'ha entrevistat amb més de 300 persones. Itziar González sap el que és fer política. Va ser durant un temps regidora a l'Ajuntament de Barcelona i va destapar casos de corrupció relacionats amb pisos turístics. També té experiència reformant barris, com el de l'Erm de Manlleu. Ara per ara, Olot, Itziar González té detectada la situació en què es troba el barri.
Està passant a Olot, com a alguns altres nuclis antics de Catalunya, és que quan vens d'un parcel·lari medieval, les mides són tan petites que són bastant inviables. És a dir, no venim d'un marc legal a favor de la rehabilitació, sinó que veníem d'una cultura de l'obra nova. Per tant, amb el canvi climàtic i els nous posicionaments, aquesta idea de rehabilitar, si no és viable, has de trobar una solució. Olot aquí obre una via, que si surt bé es pot reproduir, que és aquesta idea de l'àrea de conservació i rehabilitació i aquesta idea de treballar per illes, no? I per tant aquí serà una aportació d'Olot al resta de ciutats semblants.
L'Itziar diu que s'ha trobat bona predisposició per part dels propietaris del nucli antic. El que també s'ha vist amb ell al capdavant d'aquesta regeneració és la unanimitat política a l'Ajuntament, mai vista en altres temes de ciutat. Ella mateixa assegura que va ser una de les condicions que va posar per acceptar el repte.
Ara, el que sí farem, i això sí que animo a altres a fer-ho, és que farem una modificació puntual del planejament per garantir que els usos d'habitatge siguin habitatge habitual. Això és la manera que ens blindarem que tota aquesta millora i aquests nous habitatges que sortiran fruit de la cooperació público-privada comunitària no se ho quedi marcat, no? I per tant aquí haurem de canviar normes per protegir que aquí hi hagi veïns i veïnes.
Itziar González viu al centre d'Olot. S'ha pres a assegurar aquest projecte com un projecte vital. Diu que és clau viure al barri vell per entendre de primera mà quina és la realitat que es viu.
No? Venir a viure al barri vell em permet els caps de setmana, els vespres, moure'm i poder veure tota la mateixa percepció que tenen els veïns i veïnes. Jo la comparteixo, ara ho soc. El fet de que em trobin pel carrer, el fet de que vegin que alguns diumenges estic treballant a l'espai cooperatiu, que vegin el compromís, jo crec que tot això suma i genera confiança.
Itziar González porta per bandera l'arquitectura social. Diu que vol aprofitar la potestat que té per entrar als edificis per detectar i ajudar a millorar situacions de vulnerabilitat, ocupacions, així com problemàtiques que puguin tenir persones grans. Assegura que pensa constantment en quines necessitats té el nucli antic. Amb tot aquest temps s'ha trobat de tot. Diu que ha aconseguit reunir propietaris que feien més de 15 anys que no ho feien. Es troba amb gent amb ganes de vendre, amb dificultat per fer millores o amb inversors en molts edificis, també amb petits constructors.
La majoria de persones que venen tenen el problema de que tenen dificultat, alguns accedeixen als pisos a través de la pròpia botiga, uns altres no tenen espai per poder fer un pati i ventilar. Tots venen amb sensació de que no se n'en surten i que malvenen. Al final tothom s'acaba sumant a l'expectativa, i si trobem algun propietari que no vol fer res i que està enfadat i que no ho veu i que vol tenir un infrahabitatge, doncs com a ajuntament li haurem d'expropiar, perquè nosaltres hem d'anar a l'interès general.
L'estudi dels edificis, l'estudi energètic i l'estudi social forma part del procés de regeneració i entren en joc empreses externes i també advocats i economistes que quantifiquen què costarien les obres, unes obres que esperen el finançament sí o sí del pla de barris. Per ara té col·locades en un mapa diverses illes on fer-hi actuacions. El nucli antic d'Olot ha perdut uns 2.500 veïns amb el pas dels anys. Ara, amb aquest projecte a llarg termini, s'espera que el barri vagi guanyant vida.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
I avui també és notícia al medi ambient. Netejar de vegetals les lleres dels rius no s'ha de fer contínuament, és una de les reflexions del meteoròleg Luis Mi Pérez després de les pluges acumulades durant el mes de març. La gestió del riu ha estat un tema de debat i que, segons Pérez, s'ha de gestionar amb coneixement i no caure en la tendència de netejar el riu perquè sembli un jardí. Detalla que un riu és brut quan hi ha brossa i no pas quan està ple de vegetals. S'hi ha parlat en Roger Isern.
Després dels més de 240 litres per metre quadrat que han caigut durant el mes de març que hem deixat enrere fa uns dies, el riu Fluvià ha recuperat un cabal notable i el seu aspecte torna a ser el d'abans de la sequera. Les actuacions a les lleres del riu en diferents punts de la comarca han estat una de les actuacions repetides per alcaldes i alcaldesses de diversos pobles com a prioritat per aquest 2025. Però què cal fer a les lleres del riu? El meteoròleg Luis Mi Pérez ha explicat en una entrevista a Ràdio Olot Televisió que una de les principals tasques que no s'ha de fer és que cada dos per tres es tallin arbres i vegetació del seu entorn.
Conèixer i respectar en el sentit que en algun moment la natura i la meteorologia passarà comptes i farà que hi hagi un cabal important. També hi ha aquella controvèrsia que se'ns diu de que el riu està brut. Quan un riu té brossa, quan té deixalles, sí que està brut. Però que un riu tingui vegetals no és que sigui un riu brut. No hem d'anar netejant el riu de vegetals cada dos per tres per veure un jardí en un riu.
Pérez també remarca que és molt important conèixer a la perfecció el riu. En la línia de no netejar vegetació del seu entorn, explica que molts arbres que es troben al costat del riu són un dels motors perquè l'estat de l'aigua, entre altres aspectes, sigui el correcte. Detalla que les persones han d'evitar deixar deixalles que provoquen la veritable brutícia del riu.
És un riu que s'ha de respectar. Riu, no només el Fluvià, sinó qualsevol riu del món, i si és en particular a casa nostra, l'hem de respectar en forma de no deixar deixalles, a brossa, per exemple, no ocupar aquest riu.
Per aquest 2025, des del Consell Comarcal de la Garrotxa i l'Agència Catalana de l'Aigua, es treballa en una sèrie d'actuacions concretes per preservar el bon estat de les lleres del riu arreu de la comarca.
S'han desvetllat les incògnites.
Recordarás nuestros días felices, recordarás el sabor de mis besos.
Tal i com ho sentiu, Luz Casal serà una de les caps de cartell del festival Vall Viva del 2025.
Un año de amor.
Per primera vegada a la història del festival també hi haurà un artista internacional que està fent una gira mundial i que vindrà a fer un dels seus concerts aquí a casa nostra. Es tracta del pianista Toni Ann, Luz Casal, Bruno Oro, Sopa de Cabra, Cal Enric, Les Cols i Can Jovany seran presents al festival Vall Viva d'enguany.
Aquest dimecres s'ha fet la presentació oficial del festival, que encara una edició sense la seva ànima, Eudald Morera, que va morir ara fa uns mesos. La seva família i amics li han dedicat la fundació, que en lloc de dir-se Vall Viva, ara passa a dir-se Fundació Eudald Morera. Les entrades es poden comprar a partir de l'11 d'abril.
Del 9 al 13 de juliol, la Vall d'en Bas tornarà a bategar una mica més amb una nova edició del Festival Vall Viva. Serà el primer Vall Viva sense la seva ànima, Eudald Morera, però la seva família i amics estaven convençuts que el festival havia de seguir per l'Eudald i per la vida. En parla Mireia Morera, directora del festival.
Volem seguir endavant, que volem seguir que el projecte segueixi tirant endavant, que tothom ha de gaudir i celebrar la vida, per tant, en aquest sentit, estem molt il·lusionats i contents de poder tirar endavant amb el projecte.
Seran 5 dies de festival. El primer dia, el dimecres 9, al restaurant Can Jovany estarà l'espai Estrella Michelin i l'espai Cuina d'Autor i serà l'Equilibri. La proposta musical serà el pianista canadenc Toni Ann. El dijous 10, Luz Casal oferirà el seu únic concert de la gira a Catalunya. A l'espai Estrella Michelin hi haurà Les Cols i a l'espai Cuina d'Autor Can Xapes. Pel divendres 11, Sopa de Cabra oferirà el seu disc Ànima. Cal Enric serà present a l'espai Estrella Michelin i al restaurant Quins Ous al Cuina d'Autor. Dissabte 12 hi haurà el grup tribut de Queen, God Save the Queen i l'humor de Bruno Oro al segon escenari del festival. L'Aliança d'Anglès serà la proposta culinària d'Estrella i el restaurant Quins Ous oferirà un nou menú. El diumenge 13 tancarà el festival al Pot Petit amb l'actuació familiar. De tot plegat destaca l'homenatge directe a l'Eudald amb l'actuació musical del primer dia de festival.
Teníem ganes de portar un artista diferent, un artista especial, i vindrà un artista internacional per primera vegada al festival. Tindrem el compositor i pianista canadenc anomenat Toni Ann, que vindrà a fer, bueno, farà una parada després de fer la seva famosa gira mundial.
El festival, com sempre, recaptarà diners per a la investigació del càncer i la Vall d'Hebron. L'any passat van fer entrega de 20.000 euros. Les entrades del festival d'enguany es posaran a la venda el divendres 11 d'abril a través del web vallviva.cat, un Vallviva sense gaudal, tot i que hi continuarà sent molt present. De fet, la Fundació deixa de dir-se Vallviva per passar-se a dir Fundació Eudald Morera. En parlen Joan Boix i Joaquim Morera, patró i president de la Fundació, respectivament.
Continua amb el mateix esperit que l'Eudald ens va inculcar, el llegat de l'Eudald, i que és un Vallviva amb la mateixa emoció, essència, però lògicament un Vallviva especial, perquè és un Vallviva sense el seu fundador.
El que volem en aquest sentit és, nosaltres vam proposar a la família Morera, doncs, que tenien que buscar alguna cosa que el seu llegat, el seu nom, la seva persona perdurés en el temps, no? I una, quina millor manera que amb el projecte de la seva vida, que era Fundació Vallviva, canviar el nom.
Com sempre, no hi faltarà l'espai quilòmetre zero. La distribució o format del festival seran pràcticament iguals respecte a l'any passat. Aquest dimecres al vespre també s'ha fet la presentació del festival obert al públic al Teatre Principal d'Olot. Allà s'hi ha pogut gaudir de l'experiència viscuda amb el càncer en primera persona de la mà de la Georgina Sagristà, però també del seu germà Cesc, que ha pogut explicar com ho viu a nivell familiar, així com les paraules de la doctora Núria Sala. L'artista Marc Andorell també ha comentat experiències familiars relacionades amb aquesta malaltia i ha protagonitzat la part musical de la presentació.
Olor de brasa, nens jugant i un espai molt acollidor.
Ja és temporada de calçots a Masia Piguillem.
Vine a fer la calçotada a Masia Piguillem, una masia envoltada de natura, ideal per a grups.
Més informació i reserves a masiapiguillem.com.
Que queden calçots?
Anem als esports. El club tenis taula Olot viatja a Montenegro per jugar a les finals de l'Europe Trophy.
El club olotí jugarà contra l'ST Canovi de mateix Montenegro i contra el Marcozzi italià, dos equips que, segons el president del club, Enric Llagostera, tenen entre els seus equips de grans jugadors en l'àmbit mundial.
Si fa 40 anys alguna persona hagués dit que el club tenis taula Olot jugaria a la màxima divisió espanyola del tenis taula, que jugaria a la Copa del Rei i que fins i tot competiria contra els millors equips europeus de la Europe Trophy, no l'hauríem cregut. Aquest és el resum de la temporada actual del club tenis taula Olot, que aquest divendres viatjarà a Montenegro per jugar a la fase final de la Europe Trophy, la tercera competició europea més important a nivell de clubs. Després de guanyar amb superioritat la fase regular de la Europe Trophy que es va celebrar a Olot, el club olotí viatja sense pressió i amb la màxima il·lusió en aquest torneig europeu. Els rivals seran d'allò més durs, ja que al grup D, on hi és i competeix el club tenis taula Olot, també hi ha l'STK Novi, que és el club anfitrió, i el Marcozzi d'Itàlia. El president del club tenis taula Olot, Enric Llagostera, analitza aquests dos rivals.
Novi de Montenegro, equip anfitrió, elenco de jugadores, vull dir, tenen molts jugadors contrastats, bons, que això no vol dir que participin en aquesta competició. Es tenen per altres, per les seves lligues internes de cada país, i el Marcozzi és tres quarts de lo mateix. Jugadors, tenen un jugador que està ara a la posició 23 del món i està arropat amb altres jugadors. Veurem qui porten ells, aquests equips, si porten els millors jugadors que tenen ho tindrem complicat.
I és que les plantilles d'aquests 12 equips són plantilles molt ben treballades i amb una gran qualitat, tot i que hi ha jugadors d'alguns equips que juguen competicions més altes i que pot ser que no hi siguin durant els partits de la Europe Trophy. Llagostera explica amb quins jugadors jugaran aquest campionat.
Quadruplet, perquè hi aniran 4 jugadors, sempre primer ho exigeix l'ETU, la Federació Europea de Tenis Taula. No t'hi deixen anar tres jugadors, mínim has de portar-ne 4, fins a 6 els que vulguis. I anirem amb el Damien Provost, i anirem amb el Diego Pinho, i anirem amb el Rafael de las Heras, i anirem amb Arnau Pons. Però nosaltres fem un equip també molt competitiu.
El Club Tenis Taula Olot començarà el seu camí a la Europe Trophy aquest divendres a 4:45 de la tarda contra l'STK Novi. El dissabte a les 9 del matí jugarà el seu segon partit com a local contra el Marcozzi italià i ho farà amb l'avantatge de saber què necessita fer per classificar-se, ja que l'altre enfrontament ja s'haurà jugat el dia anterior.
Molt bon dia, són 8:15. Avui és notícia que es compleix el primer aniversari d'Itziar González al capdavant de la regeneració del nucli antic d'Olot. Diu que cal passar d'una cultura de l'obra nova a la cultura de la regeneració. Assegura que cada dia es troben persones de tot tipus, des de gent que no sap com fer-ho per arreglar casa seva a inversors amb molts d'edificis.
Per ara, diu que està satisfeta de la rebuda que ha tingut ella i el seu projecte al nucli antic i assegura que cal treballar perquè la gent vulgui tornar a viure a aquesta zona de la ciutat i diu que impedirà que es faci mercat del nucli antic.
Està passant a Olot, com a alguns altres nuclis antics de Catalunya, és que quan vens d'un parcel·lari medieval, les mides són tan petites que són bastant inviables. És a dir, no venim d'un marc legal a favor de la rehabilitació, sinó que veníem d'una cultura de l'obra nova. Per tant, amb el canvi climàtic i els nous posicionaments, aquesta idea de rehabilitar, si no és viable, has de trobar una solució. Olot aquí obre una via, que si surt bé es pot reproduir, que és aquesta idea de l'àrea de conservació i rehabilitació i aquesta idea de treballar per illes, no? I per tant aquí serà una aportació d'Olot al resta de ciutats semblants.
Avui també són notícia a les lleres dels rius perquè netejada vegetals, precisament aquests sectors, les lleres dels rius, no s'ha de fer contínuament, ho diu el meteoròleg Luis Mi Pérez després de les pluges acumulades durant el mes de març.
La gestió del riu ha estat un tema de debat i que segons Pérez s'ha de gestionar amb coneixement i no caure en la tendència de netejar el riu perquè sembli un jardí. Detalla que un riu és brut quan hi ha brossa i no vegetals.
Que és un riu que s'ha de respectar. Riu, no només el fluvià, sinó qualsevol riu del món, i si és en particular a casa nostra, l'hem de respectar en forma de no deixar de salles, a brossa, per exemple, no ocupar aquest riu.
Ja sabem qui vindrà a Vallviva, el pianista canadenc Tony Ann, l'artista gallega Luz Casal, Bruno Oro, Sopa de Cabra, Cal Enric, Les Cols, Can Jovany seran només alguns dels noms presents al Festival Vallviva d'enguany.
Aquest dimecres s'ha fet la presentació oficial del festival, que encara una edició sense la seva ànima, o de la Morera, que va morir ara fa uns mesos. La seva família i amics li han dedicat la fundació, que en lloc de dir-se Vallviva, ara passa a dir-se Fundació de la Morera. Les entrades es poden comprar a partir de l'11 d'abril.
Volem seguir endavant, que volem seguir que el projecte segueixi tirant endavant, que tothom ha de gaudir i celebrar la vida, per tant, en aquest sentit estem molt il·lusionats i contents de poder tirar endavant amb el projecte.
La càtedra d'altes capacitats ja és oficial a la Universitat de Girona. És la primera a Catalunya que pretén formar els docents per guiar l'alumnat amb altes capacitats.
El 18 de març s'ha formalitzat el conveni de col·laboració entre la Universitat de Girona, el Departament d'Educació i l'Associació Promotora de la Fundació d'Ajuda a Nens i Joves amb Altes Capacitats.
El director de la càtedra d'altes capacitats de l'UDG és Teodor Jové.
En el superdotat, que és una persona que té altes capacitats en totes les facetes, val, de la seva intel·ligència. Després hi ha els que tenen talents, els talentosos, aquests poden ser talents simples o talents múltiples. Per exemple, el talent acadèmic és un talent múltiple que engloba diferents talents, d'acord? I després hi hauria un altre apartat, que serien els precoços, que això és un estadi previ en què pot desenvolupar-se cap a unes altes capacitats o amb el temps doncs, arribar a una situació d'equilibri.
Anirem al Museu de la Garrotxa perquè ja suma una nova sala. És la sala oberta 3, que substitueix l'antiga sala 15. Es converteix en una mena de laboratori artístic que renova el concepte tradicional d'exposició i posa l'accent en la reflexió i el procés creatiu col·lectiu.
Podran participar-hi tota mena de persones, entitats i associacions, i tots els projectes que s'hi desenvolupin comptaran amb un mediador artístic.
La directora del museu és la Montse Mallol.
A mesura que des del 2020 estem treballant, i 2019 estem treballant en projectes en aquesta línia més de la participació, de la cocreació, de que el que interessa no és el producte final, sinó que és començar a treballar a través del fons i de l'art i la col·lecció del museu amb uns col·lectius concrets des del moment zero, i anar creant tallers, anar creant activitats que van construint tot un projecte fins que al final pot acabar sent l'exposició del resultat final de tot aquest treball de mesos. I ens en vam adonar que el museu no teníem aquest espai.
La Diputació de Girona publica Llarga vida a les llibreries, un recull que té com a objectiu transmetre la importància d'aquests establiments.
El coordinador Jordi Dorca defensa el valor d'aquestes botigues històriques que lamentablement han anat tancant en els últims anys.
Llavors vaig pensar, les primeres que han de sortir són les meves quatre llibreries, i una és aquesta. No, que és la llibreria de petit, quan jo venia aquí a comprar amb la meva mare, amb la meva germana i tal. I el Drac coincidia que feia 50 anys i vam encarregar l'article a la Bàrbara i va fer aquest article que està molt bé, tampoc vull fer spoilers, ja el llegireu, i llavors ja teníem una part decidida.
El club tenis taula Olot viatja a Montenegro per jugar a les finals de l'Europe Trophy.
El club Olotí jugarà contra l'STK Novi de Montenegro i contra el Marcozzi italià, dos clubs que, segons el president del club, Enric Llagostera, tenen entre els seus equips de grans jugadors en l'àmbit mundial.
Novi de Montenegro, equip anfitrió, elenco de jugadores, vull dir, tenen molts jugadors contrastats, bons, que això no vol dir que participin en aquesta competició. Es tenen per altres, per les seves lligues internes de cada país, i el Marcozzi és tres quarts de lo mateix. Jugadors, tenen un jugador que està ara a la posició 23 del món i està arropat amb altres jugadors. Veurem qui porten ells, aquests equips. Si porten els millors jugadors que tenen, ho tindran complicat.
L'hoquei Olot encara al tram final de temporada, volent-se treure l'espina de Girona. Els olotins arrenquen el mes d'abril jugant el penúltim partit a casa la temporada.
Queden 12 punts en joc i no depenen de si mateixos per jugar al play-off d'ascens. L'objectiu del conjunt de Ràfols i Piera és sumar el màxim possible i esperar. Aquest dissabte ho hauran de fer sense ni el Mangas.
Has d'estar encertat en moments puntuals, que no hi vam estar, i al final crec que el Girona ens va guanyar, i per tant preparar-nos millor per una altra vegada quan estiguem en la mateixa situació és una mica el missatge que vam estar parlant amb els jugadors.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa. Professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
Anem a Catalunya, Espanya i el món. La Generalitat convocarà més de 7.000 places públiques al 2025.
El govern espanyol no ha retirat encara la taxa de reposició, com va prometre el gener del 2024.
Renfe aparta els dos treballadors investigats per possibles sabotatges els dies de vaga.
El director de Rodalies, Antonio Carmona, ha explicat que aquests treballadors haurien donat ordres incorrectes, que van ser la causa dels retards que hi va haver aquest dimarts i el passat 26 de març.
La vacuna contra el virus de l'herpes zòster es redueix en un 20% el risc de demència.
És la conclusió principal d'un estudi de la Universitat de Stanford, que també conclou que l'efecte és més pronunciat en les dones.
Els jutjats de pau ja no podran casar pel civil per una equivocació en la tramitació de la nova llei.
Aquest dijous perden aquesta prerrogativa i reclamen que els hi retornin.
A la crònica internacional, molt pendents avui de les conseqüències a les borses de les últimes decisions molt esperades a la nit d'ahir de Donald Trump. Trump anunciarà aranzels del 20% a la Unió Europea i confirma el 25% per als automòbils.
En el que ell mateix va proclamar com el dia de l'alliberament, el president dels Estats Units ha anunciat aranzels recíprocs a tot el món que entraran en vigor el 5 i el 9 d'abril.
Israel entén l'ofensiva militar a Gaza i avisa que s'anexionarà àmplies zones.
El primer ministre israelià Benjamin Netanyahu adverteix que l'exèrcit està dividint la franja.
Daife, l'empresa referent del sector de l'embalatge, continua revolucionant el mercat.
Com?
Amb el nou equipament tecnològic que garanteix la sostenibilitat i la seguretat de les càrregues. I digitalitzant amb intel·ligència artificial tots els departaments de l'empresa.
Per què?
Per ser l'empresa puntera en el sector i aportar un valor afegit als nostres clients.
Daife és sostenibilitat, evolució i futur.
El trànsit. El trànsit, amb el patrocini de Pàrquing Centre d'Olot.
Hola, bon dia. Normalitat en el trànsit a la nostra ciutat i, com és habitual, s'incrementarà el volum de vehicles a les hores punta. Prohibits estacionar ni al carrer Bisbal Orenzana, al carrer Bisbe Vilanova, a la Ronda Les Fonts, al carrer Estires, al carrer Fluvià, al carrer Macarnau, al carrer Ramon Casas i a l'Avinguda Girona. Avui tallaran el carrer Ramon Casas i segueix tallada la Ronda Les Fonts. I això és tot des de la Policia Municipal. Que passeu un bon dia.
Al Pàrquing Centre d'Olot volem que aparquis de la millor manera. Hem incorporat als nostres caixers un sistema per pagar còmodament amb el telèfon mòbil i la targeta contactless. T'oferim punts de càrrega per a vehicles elèctrics i places adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. I amb els nostres abonaments i targetes Monavé, encara et sortirà més a compte a estacionar el teu vehicle. Ah, i si és dilluns, et deixem el carro de la compra per anar a mercat. Ens trobaràs al Firalet, a Olot. Tot comença al centre.
Ara són les 7:40, és moment de donar un cop d'ull a la previsió del temps. Aquest matí fa fred, cal que ho tingueu en compte, ara s'ha tapat una mica, però les temperatures són molt baixes en aquestes primeres hores del matí.
Doncs sí, les temperatures així ho reflecteixen, tenim ara mateix 3 graus sota zero a Vall de Núria, en tenim un de positiu a Molló, 2 graus a Das, a Camprodon i a Ribes de Freser, 3 graus els tenim a Sant Feliu de Pallerols, 4 a Olot, a la Vall d'en Bas i a Ripoll, 5 a Santa Pau, 6 a Castellfollit de la Roca i a Vic, 8 graus a Besalú, a Mer i a Banyoles, 9 graus a Girona, 10 a Figueres i 12 graus a Roses.
Informa Dani Ramírez.
Després de les primeres pluges d'abril, ahir, amb 10 litres, per exemple, a Planoles, en van caure 5 a la Molina, 5 a Olot, un només a Vic, o 7 i mig, per exemple, a Gombrèn. Això va ser ahir. Doncs avui el dia serà més tranquil, amb núvols i clarianes, ara mateix alguna boirina, comarques interiors, bàsicament Ripollès i també Osona, i la temperatura ha baixat fins a 2 graus a Olot, hem baixat fins a 4 a Vic, 3 a Santa Pau, o, per exemple, sota zero al Pirineu, alta muntanya, 5 sota zero a Tosa, 4 sota zero a Ull de Ter. N'hi ha 11 al Cap de Creus, a la zona de Portbou, amb vent de sud-sud-oest moderat. Bé, avui un dia, doncs, de núvols i clarianes, no preveiem pluja, fins i tot s'aniran imposant estones de sol, i un dia relativament agradable, perquè la temperatura puja, ahir va quedar baixa, va nevar a 1.500 metres, poquet, però bé, doncs, avui la màxima situarà en general entre els 14 i els 18 graus. Puja la temperatura. Cap de setmana i també demà divendres, de moment sense grans novetats, tot i que dissabte a la tarda o al migdia ens passa una petita línia d'inestabilitat, poca cosa tot plegat. Demà doncs també núvols i clarianes, fins i tot més sol que no pas avui, la temperatura una mica més alta i la nit no serà tan freda. I dissabte entre el matí i migdia arriba aquella línia, aquella petita pertorbació, podria plovisquejar comarques interiors, Pirineu, Prepirineu, Osona, Lluçanès, Garrotxa, Nord-Osona, i si neva a cota una mica alta, ben bé 2.000-2.200 metres. Diumenge tornaríem les clarianes i la temperatura suau, una mica més alta, però no passaríem dels 20 graus.
Fanàtics del tenis taula. Aquest dimecres 9 d'abril i a partir de les 6 de la tarda, el Club Tenis Taula Olot Cap de Vila Permar es prepara per un nou repte. Enfront al Sant Josep.net Sant Jordi. On? Al Pavelló Municipal d'Esports. Prepareu-vos per veure pilotes volant a la velocitat de la llum. Esmaix espectaculars i punts d'infart. Vine a animar l'equip i sigues testimoni d'un espectacle que farà tremolar la taula. Literalment. Aquest nou partit en un dia diferent. Dimecres 9 d'abril a les 6 de la tarda. Club Tenis Taula Olot, Cap de Vila Permar. Al ritme del bon joc, on les pales parlen i les pilotes canten.
A Minguet Diesel ara també pots carregar el teu cotxe elèctric.
A Minguet apostem per un futur més sostenible amb dos punts de càrrega ràpida de 60 kW d'última generació a un preu molt competitiu. Minguet Diesel i Minguet Carregador Cotxes Elèctrics, conduint cap a una mobilitat sostenible i descarbonitzada.
Amb Minguet mai t'aturaràs. Som a la rotonda de la carretera de la Canya d'Olot.
Tres quarts de vuit, primer aniversari d'Itziar González al capdavant del projecte de regeneració del nucli antic d'Olot. Diu que cal passar d'una cultura de l'obra nova a la cultura de la regeneració. Per ara està satisfeta de la rebuda i diu que cal treballar perquè la gent vulgui tornar a viure en aquesta zona de la ciutat. Itziar González avisa que impedirà que es mercadegi amb el nucli antic.
Fa un any que Itziar González i el seu equip treballen amb el projecte de regeneració del nucli antic d'Olot i fa 8 mesos que estan ubicats a l'espai cooperatiu. Amb tot aquest temps, més de 500 persones han passat per la seva seu i s'ha entrevistat amb més de 300 persones. Itziar González sap el que és fer política. Va ser durant un temps regidora a l'Ajuntament de Barcelona i va destapar casos de corrupció relacionats amb pisos turístics. També té experiència reformant barris, com el de l'Erm de Manlleu. Ara per ara, Olot, Itziar González té detectada la situació en què es troba el barri.
Està passant a Olot, com a alguns altres nuclis antics de Catalunya, és que quan vens d'un parcel·lari medieval les mides són tan petites que són bastant inviables. És a dir, no venim d'un marc legal a favor de la rehabilitació, sinó que veníem d'una cultura de l'obra nova. Per tant, amb el canvi climàtic i els nous posicionaments, aquesta idea de rehabilitar, si no és viable, has de trobar una solució. Olot aquí obre una via, que si surt bé es pot reproduir, que és aquesta idea de l'àrea de conservació i rehabilitació i aquesta idea de treballar per illes, no? I per tant aquí serà una aportació d'Olot al reste de ciutats semblants.
L'Itziar diu que s'ha trobat bona predisposició per part dels propietaris del nucli antic. El que també s'ha vist amb ell al capdavant d'aquesta regeneració és la unanimitat política a l'Ajuntament, mai vista en altres temes de ciutat. Ella mateixa assegura que va ser una de les condicions que va posar per acceptar el repte.
Ara, el que sí farem, i això sí que animo a altres a fer-ho, és que farem una modificació puntual del planejament per garantir que els usos d'habitatge siguin habitatge habitual. Això és la manera que ens blindarem que tota aquesta millora i aquests nous habitatges que sortiran fruit de la cooperació público-privada comunitària no se'n quedi marcat. No? I per tant aquí haurem de canviar normes per protegir que aquí hi hagi veïns i veïnes.
Itziar González viu al centre d'Olot. S'ha pres a assegurar aquest projecte com un projecte vital. Diu que és clau viure al barri vell per entendre de primera mà quina és la realitat que es viu.
No? Venir a viure al barri vell em permet els caps de setmana, els vespres, moure'm i poder veure tota la mateixa percepció que tenen els veïns i veïnes. Jo la comparteixo, ara ho soc. El fet de que em trobin pel carrer, el fet de que vegin que alguns diumenges estic treballant a l'espai cooperatiu, que vegin el compromís, jo crec que tot això suma i genera confiança.
Itziar González porta per bandera l'arquitectura social. Diu que vol aprofitar la potestat que té per entrar als edificis per detectar i ajudar a millorar situacions de vulnerabilitat, ocupacions, així com problemàtiques que puguin tenir persones grans. Assegura que pensa constantment en quines necessitats té el nucli antic. Amb tot aquest temps s'ha trobat de tot. Diu que ha aconseguit reunir propietaris que feien més de 15 anys que no ho feien. Es troba amb gent amb ganes de vendre, amb dificultat per fer millores o amb inversors en molts edificis, també amb petits constructors.
La majoria de persones que venen tenen el problema de que tenen dificultat, alguns accedeixen als pisos a través de la pròpia botiga, uns altres no tenen espai per poder fer un pati i ventilar. Tots venen amb sensació de que no se n'en surten i que malvenen. Al final tothom s'acaba sumant a l'expectativa, i si trobem algun propietari que no vol fer res i que està enfadat i que no ho veu i que vol tenir un infrahabitatge, doncs com a ajuntament li haurem d'expropiar, perquè nosaltres hem d'anar a l'interès general.
L'estudi dels edificis, l'estudi energètic i l'estudi social forma part del procés de regeneració i entren en joc empreses externes i també advocats i economistes que quantifiquen què costarien les obres, unes obres que esperen el finançament sí o sí del pla de barris. Per ara té col·locades en un mapa diverses illes on fer-hi actuacions. El nucli antic d'Olot ha perdut uns 2.500 veïns amb el pas dels anys. Ara, amb aquest projecte a llarg termini, s'espera que el barri vagi guanyant viu.
3 quarts de 8 i 3 minuts, la càtedra d'altes capacitats ja és oficial a la Universitat de Girona. És la primera de Catalunya que pretén formar els docents per guiar l'alumnat amb altes capacitats. El 18 de març s'ha formalitzat el conveni de col·laboració entre la Universitat, el Departament d'Educació i l'Associació Promotora de la Fundació d'Ajuda a Nens i Joves amb aquesta situació. Ens ho explica Néstor Carvajal.
A la Universitat de Girona ha nascut la càtedra d'altes capacitats. Té com a objectius principals fixar mesures més adequades per atendre l'alumnat amb altes capacitats, estimular la formació permanent dels docents en aquest àmbit i promoure la transferència de coneixements entre el món universitari i el sistema educatiu. Aquesta càtedra és pionera a tot Catalunya i compta amb la col·laboració del Departament d'Educació i l'Associació Promotora de la Fundació d'Ajuda a Nens i Joves amb Altes Capacitats. Segons ha dit el director de la Càtedra d'Altes Capacitats de la UdG, Teodor Jové, hi ha diferents tipus d'altes capacitats que pot tenir una persona, d'intel·ligència, personalitat o creativitat, entre d'altres.
En el superdotat, que és una persona que té altes capacitats en totes les facetes, val, de la seva intel·ligència. Després hi ha els que tenen talents. Els talentosos, aquests poden ser talents simples o talents múltiples. Per exemple, el talent acadèmic és un talent múltiple que engloba diferents talents, d'acord? I després hi hauria un altre apartat, que serien els precoços, que això és un estadi previ en què pot desenvolupar-se cap a unes altes capacitats o amb el temps doncs, arribar a doncs, una situació d'equilibri.
Jové explica que en cas de no guiar bé a la mainada ni donar-li reptes, no només malgastaria el seu potencial, sinó que podria tenir efectes secundaris.
S'avorrirà i entrarà en el seu món imaginari i estarà imaginant i no molestarà, malament perquè estarà perdut per allà, o s'avorrirà i començarà a parlar, a interactuar amb els companys, i llavors ja tenim doncs, una situació en què els mestres comencen a veure'ls com un problema, o està sempre a la lluna o m'està molestant a la resta de la classe. No, el problema és que el que estem fent amb aquesta mainada no és adequat.
Segons el director de la càtedra, un terç dels alumnes amb altes capacitats no sap desenvolupar-se per falta d'estímuls adequats i pateix fracàs escolar o trastorns com la síndrome de l'impostor.
Obrim ara la carpeta cultural. Al Museu de la Garrotxa suma una nova sala, és la sala oberta 3, que substitueix la 15, que es converteix en una mena de laboratori artístic per renovar el concepte tradicional d'exposició i posa l'accent en la reflexió i el procés creatiu col·lectiu.
Podran participar-hi tota mena de persones, entitats i associacions, i tots els projectes que s'hi desenvolupin comptaran amb un mediador artístic.
Ens ho explica amb més detall la Natàlia Moreno.
El Museu de la Garrotxa suma des d'ara una sala més. No és un nou espai, sinó que és una reformulació de l'antiga sala 15 d'exposició de l'hospici. Ara es converteix en la sala oberta 3. La nova sala s'allunya d'una sala d'exposicions convencionals i posa el focus en fomentar la reflexió i el diàleg a través del procés de creació artística. La directora dels Museus d'Olot, Montse Mallol, explica que la nova sala oberta 3 sorgeix d'una demanda real de la ciutadania.
A mesura que des del 2020 estem treballant i 2019 estem treballant en projectes en aquesta línia més de la participació, de la cocreació, de que el que interessa no és el producte final, sinó que és començar a treballar a través del fons i de l'art i la col·lecció del museu amb uns col·lectius concrets, des del moment zero, i anar creant tallers, anar creant activitats que van construint tot un projecte fins que al final pot acabar sent l'exposició del resultat final de tot aquest treball de mesos. I ens vam adonar que el museu no teníem aquest espai.
Els projectes que s'hi portin a terme treballaran amb un col·lectiu de persones, els quals seran el centre de la proposta. Treballaran al voltant d'una temàtica que sigui significativa pel grup amb l'objectiu de generar reflexió i diàleg a través de la creació artística. Tots els projectes que s'hi portin a terme hauran de comptar amb la figura d'un mediador artístic, una persona que acompanyarà els participants i que serà la responsable de desenvolupar, gestionar i finalitzar cada projecte. L'objectiu no és generar un producte artístic, sinó crear vincles entre els participants i crear comunitat a través del procés de creació.
Podríem dir que serà com un laboratori per experimentar noves maneres de treballar entre el museu i la ciutadania a través de col·lectius, entitats, institucions, etc.
Per la seva banda, el regidor de Cultura a l'Ajuntament d'Olot, Josep Quintana, ha explicat que aquesta nova incorporació del museu permetrà entendre l'hospici com un centre cultural dinàmic i no només simplement com a l'edifici del museu.
Al final de tot té molts objectius, però jo en voldria ressaltar dos. Un, entendre l'hospici com un centre cultural, de cultura, on també hi ha el museu, i entendre el museu com un centre cultural, on que vol dir que és un centre viu.
La gestió de la sala anirà a càrrec del Museu de la Garrotxa i seguirà la seva línia de valors i criteris d'accessibilitat. Els primers projectes que acollirà la sala oberta 3 són Andrinòpoli, del 12 d'abril al 10 d'agost, emmarcada en el cicle d'Olot Tèxtil, un pessebre participatiu de desembre a gener del 2026 i Cuidar-te al museu, un projecte per fer front a la solitud no volguda a través de l'art.
I ja que parlem de cultura, anem al món de les llibreries, perquè la Diputació de Girona ha publicat Llarga vida a les llibreries. És un recull que té com a objectiu transmetre la importància d'aquests establiments.
El coordinador Jordi Dorca defensa el valor d'aquestes botigues històriques que lamentablement han anat tancant en els últims anys.
El número 349 de la revista de Girona conté un toc olotí. Aquest número, que correspon als mesos de març i abril del 2025, incorpora un dossier anomenat Llarga vida a les llibreries, gestionat per Jordi Dorca. L'objectiu d'aquest número és aconseguir que els lectors i els enamorats dels llibres i la lectura coneguin les llibreries més històriques i emblemàtiques de la província de Girona. Algunes de les que hi apareixen són la Geli de Girona, que va tancar, i també la llibreria olotina Drac, situada al Firal i que ha celebrat 50 anys de la seva obertura. El coordinador del dossier, Jordi Dorca, explica la seva història amb la llibreria olotina. L'objectiu d'aquest número és aconseguir que els lectors i els enamorats dels llibres i la lectura coneguin les llibreries més històriques i emblemàtiques de la província de Girona.
Llavors vaig pensar, les primeres que han de sortir són les meves quatre llibreries, i una és aquesta. No, que és la llibreria de petit, quan jo venia aquí a comprar amb la meva mare, amb la meva germana i tal. I el Drac coincidia que feia 50 anys i vam encarregar l'article a la Bàrbara i va fer aquest article, que està molt bé, tampoc vull fer spoilers, ja ho llegireu. I llavors ja teníem una part decidida.
Aquest recull de llibreries també ha permès veure a la societat com s'està perdent tota aquesta tradició, ja que Dorca explica que les llibreries com la Geli de Girona va tancar i ara és un lloc on venen rellotges. Aquest dossier vol endinsar la societat en aquest món amb textos a càrrec del mateix Jordi Dorca, Xavier Carmeniu, Elena Batlle, Alba Carmona, Jordi Grau i Bàrbara Julbe, entre molts altres. Aquest dossier anomenat Llarga vida a les llibreries es pot llegir a la revista de Girona, que és una publicació bimestral que vol difondre projectes de recerca i de divulgació cultural dins les comarques gironines.
Anem a l'hoquei. L'hoquei Olot encara al tram final de temporada, volent-se treure l'espina de Girona. Els olotins arrenquen el mes d'abril jugant el penúltim partit a casa d'aquesta temporada. Queden només 12 punts en joc i no depenen de si mateixos per jugar el play-off d'ascens.
L'objectiu del conjunt de Ràfols i Piera és sumar el màxim possible i esperar. Aquest dissabte ho hauran de fer sense ni el Mangas.
Girona va ser un cop dur per un hoquei Olot que manté l'esperança de dir l'última en la lluita per l'ascens. Queden 4 jornades pel final de la Lliga i 12 punts en joc. Els olotins voldran sumar-los per tenir opcions fins al final. A l'equip olotí li va faltar encert a la darrera jornada davant un rival directe i en un context de partit en el que el conjunt garrotxí no s'hi havia trobat mai. Però el partit de Palau 2 ja és passat i des del vestidor ja es mira endavant per corregir el que es pot millorar respecte al 6-1 davant el Girona Club Hoquei. L'entrenador de l'hoquei Olot, Miqui Ràfols, reconeix que a Girona els detalls van marcar la diferència.
Has estat encertat en moments puntuals que no hi vam estar, i al final crec que el Girona ens va guanyar i, per tant, preparar-nos millor per una altra vegada quan estiguem en la mateixa situació és una mica el missatge que vam estar parlant amb els jugadors.
A l'hoquei Olot li queden 2 partits a casa abans d'acabar el curs 2024-2025 i aquest dissabte és el penúltim, on rebrà el CUE i ja s'ha ascendit Club Patín Alhambra Càjar. Els andalusos només han sumat un punt en el que va de temporada, són l'equip menys golejador del grup i també el més golejat. Tot i així, Rafa remarca que ha de ser un duel on només es pensi en guanyar-lo, demostrant el joc habitual de l'equip.
Aquest partit, primer de tot, el del Càjar, és un partit que menys un empat que van treure a casa, la resta no han puntuat, per tant, que no sumar els 3 punts et penalitza molt. Nosaltres continuem amb l'objectiu d'estar a la part de dalt.
Per aquest hoquei Olot, Alhambra Caja, Aranyol Manga serà baixa per acumulació de targetes blaves i alhora per lesió, tot i que no li ha d'impedir reaparèixer en el partit d'aquí a 3 setmanes, després de l'aturada per Setmana Santa a la pista del Barça Atlètic. El duel entre olotins i granadins es jugarà aquest dissabte a 7:45 del vespre a la pista Josep Jou d'Olot, en directe a Ràdio Olot des de mitja hora abans.
Quan arriba la primavera, tot reneix. Per què no renovar també la teva mirada? A Opticalia Olot et portem una oferta que et farà somriure. 2x1 en lents progressives Zeiss. Sí, ho has escoltat bé? Compra unes lents progressives de la marca Zeiss i emporta't el segon parell gratis. Qualitat, comoditat i la millor visió per aquesta primavera. Vine a veure'ns a la plaça Clarà número 12 i descobreix com gaudir-ne. Però afanya't, que l'oferta és per temps limitat. Opticalia Olot, la teva òptica de confiança.